COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12:20 des de Tarragona. Continuem arrere en COPE. És dimarts, és 7 de març, el dia en què sabem que més de 3.000 abonats de Cambrils s'han despertat avui sense llum. Sembla que el vent podria estar rere l'avaria. A hores d'ara no tots han recuperat els subministres, i la majoria, però encara s'està treballant per restablir el servei al 100%. Ànim als afectats, perquè està clar que comença el dia veient que no hi ha llum i no pots fer moltes de les coses necessàries, no fa gens ni mica de gràcia. Així que, endavant, que la cosa només pot anar a millor avui. Com cada dia hi posem música tot plegat i ens permetran que posem Luz Casal. Avui al programa tota l'actualitat. Vindrà també la nostra dietista nutricionista. Amb la Dara Giné parlarem de la relació entre l'oli d'oliva i les fractures òssies. Com ens pot ajudar a evitar-les, aquest element bàsic de la nostra dieta. Atents també perquè avui estrenem secció. Comencem col·laboració amb el blog www.amigastronomicas.com. Amb elles parlarem cada setmana de trucs de cuina i avui coneixeran a la Sílvia Franconetti. A partir de la una parlarem també amb el Banc d'Aliments de les Terres de l'Ebre. Volem saber, fora de les campanyes puntuals, com treballen i quines necessitats tenen. Economia també, perquè Hisenda planteja alguns canvis per a les empreses que funcionen amb l'anomenat sistema de devolució mensual. Ara ja no serà mensual, serà diari, immediat, i cal estar atents a tot el que això suposa per als empresaris. I atents, perquè tancarem el programa amb música, amb la de la jove i genial Paula Valls, que serà amb nosaltres a l'estudi. Serena i confiada. Recordin que poden fer-nos arribar propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter, @copetarragona. Els acompanyarem fins al punt de les dues, al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, en directe, a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi. Sé manejarme en las distancias cortas y no me importa nada, nada. Que rías o que sueñes, que digas o que hagas.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, quan són les 12:23, obrim el bloc informatiu amb àrea de serveis. Anem a la previsió del temps. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. Continuem parlant de vent, sobretot avui, vent que aquest matí ha de ser molt fort a tot el prelitoral tarragoní. Aquest vent quedarà més restringit a la tarda al prelitoral sud. Hi ha avisos taronges, doncs, per ratxes de fins a 100 km per hora que s'han d'anar desactivant de nord a sud. I a la resta de comarques el vent ha anat minvant, però encara tenim ratxes d'uns 80 km per hora. El cel, però, es manté força clar avui tota la jornada, molta estabilitat, amb unes temperatures que tornen a baixar. S'esperen màximes de fins a 20 graus avui a Tarragona, Reus, el Vendrell i Tortosa, i de fins a 16 a Gandesa.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres a aquesta hora, segons el Servei Català de Trànsit, però molta precaució precisament a causa del vent. Més de 3.000 abonats s'han quedat sense llum a Cambrils durant unes hores aquest matí, tot i que amb el pas de les hores Endesa ha anat reduint l'afectació fins als 200, aproximadament, segons dades de la companyia, corresponents a 9:45 del matí. La incidència ha començat a 5:45 de la matinada per un cable avariat entre dos centres de transformació. Tècnics de la companyia estan analitzant quin punt exacte es troba la incidència i esperen que tots els abonats recuperen el servei a través de les línies secundàries. Segons Endesa, en principi, l'avaria ha estat fortuïta i no té relació directa amb les ventades de les últimes hores a les comarques de Tarragona. Precisament, la xifra del matí són les 160 trucades que va rebre el 112 a causa del vent, la majoria d'elles al Baix Camp. Dues persones resultaven també ferides lleus a Valls, al caure'ls a sobre, des de 10 metres d'alçada, vidres d'una finestra que havia trencat el vent. També, a causa de les ventades, mig miler d'abonats de la Pobla de Montornès s'han quedat aquest dilluns sense llum durant unes hores. De les 160 trucades al 112, la majoria s'han fet des de Reus, seguit de Cambrils, Centelles i Tarragona. Durant la nit, això sí, no s'han registrat incidents relacionats amb el fort vent. Els bombers s'han encarregat de revisar, assegurar o retirar mobiliari urbà i també persianes, senyals i rètols, a més d'antenes. Pel que fa a les ratxes de vent, al Perelló s'han registrat fins a 95 km per hora, a Vila-rodona 92 km i al Pantà de Siurana i Constantí 89 km per hora. També el vent complicava i molt l'extinció d'un incendi de restes vegetals aquest dilluns a la tarda, un incendi que ha provocat el caos a l'AP7 a l'alçada de Cambrils, que va estar tallada a prop de 5 hores. El foc es va iniciar a quarts de 3 a una finca a la partida de Vilagrassa, tocada a l'autopista. La densitat del fum va obligar a tallar aquesta via en tots dos sentits de la marxa. El trànsit va estar interromput fins a quarts de 7 de la tarda. El vent dificultava l'extinció d'aquest foc, com els dèiem, i ho explicava Vicente Hernández, subcap territorial de la Regió d'Emergències de Tarragona.
Està fent per mediació de línies d'aigua i per l'ajuda d'aquesta màquina que esteu veient darrere meu, que és una retro important que està tirant, diguéssim, una gran quantitat de sorra damunt de la resta de poda per tal de sufocar l'incendi.
En successos, una dona de 70 anys ha mort atropellada aquest dilluns al nucli urbà de Cunit, a l'avinguda de Barcelona, que és la C31, al seu pas pel municipi. L'atropellament tenia lloc cap a 7:45 del vespre, prop d'una zona comercial que gairebé limita amb Segur de Calafell. Per causes que encara no han transcendit, el cotxe topava amb la dona de 70 anys. Atenció, la notícia que ens ha creat l'atenció. Detingut un conductor que circulava a 229 km per hora a l'autopista AP7 al Baix Ebre, a l'Aldea. Inicialment no es va aconseguir aturar l'infractor, però una estona després el localitzaven quan estava parat a l'àrea de servei de l'Hospitalet de l'Infant. L'home té 35 anys, és de nacionalitat italiana, va ser detingut per un delicte contra la seguretat viària. Aquest tipus de delicte pot ser castigat amb presó d'entre 3 i 6 mesos, una multa de 6 a 12 mesos o treballs en benefici de la comunitat, així com la prohibició de conduir fins a 4 anys. També avui sabem que s'han desactivat dues granades de mà de la Guerra Civil a la Secuita. Una veïna va avisar els Mossos que havia trobat una granada i l'equip dels TEDx es va desplaçar fins al lloc. Allà van comprovar que, a més d'aquesta granada que havia vist la veïna, a la zona hi havia un segon artefacte. Són granades fabricades a Catalunya durant la Guerra Civil i que van ser dotació per als soldats de l'exèrcit republicà. Es dona la casualitat que just un dia abans els TEDx van haver d'intervenir en la troballa de 22 detonadors pirotècnics a Capçanes. Això, arribem a les 12:28, els ho avançàvem ja aquest dilluns. L'Ajuntament de Tarragona suspendrà el Pla de la Budellera per atendre les prescripcions d'urbanisme. La Junta de Compensació, impulsora del projecte, disposarà de 3 mesos per fer una nova proposta. El projecte urbanístic per a aquesta àrea residencial d'iniciativa privada que s'impulsa a la zona de Llevant havia provocat la protesta de veïns i dels grups de l'oposició a l'Ajuntament. Ara el projecte, que ja estava aprovat inicialment pel consistori, s'haurà de refer després de les prescripcions vinculants que ha fet la Comissió d'Urbanisme i, entre d'altres, exigeixen un desenvolupament esglaonat del sector. Escoltem la portaveu de l'Ajuntament de Tarragona, és Begoña Flòria.
Suspèn obligatòriament, és a dir, no hi ha marge d'interpretació, s'ha de reiniciar la tramitació del pla parcial de la Budellera. Qüestió que tampoc puc amagar que des del punt de vista polític doncs ja és el que l'alcalde havia ja anunciat, que pensava que seria el millor camí per poder també obrir aquests espais de diàleg necessaris i d'informació per poder atendre totes les demandes que tenim de diferents associacions al voltant d'aquest pla.
Un cop suspès el pla, al ple del proper dia 17, la Junta de Compensació disposarà de 3 mesos per presentar una nova proposta i l'Ajuntament tindrà 3 mesos més per fer una aprovació inicial i obrir el període d'exposició pública, amb la qual cosa els tràmits no estaran enllestits fins l'any vinent, mentre el govern iniciarà també aquesta setmana un procés de diàleg informatiu amb les entitats que havien presentat al·legacions. Arribem al punt de 1:15. L'alcaldessa de Riudecols haurà de tornar part del sou que ha cobrat del Consell Comarcal del Baix Camp perquè tenia també sou per dedicació exclusiva a l'Ajuntament. La denúncia la va fer la CUP i el PDeCAT ha confirmat que l'alcaldessa de Riudecols estava cobrant els 17.000 euros anuals com a alcaldessa i 14.000 més com a consellera de l'ens comarcal. La CUP estudia portar aquest cas també a Fiscalia. El primer que coneixíem fa poques setmanes va ser el de l'exalcaldessa de Cambrils, Mercè Dalmau, que va demanar disculpes per haver estat cobrant dos sous públics fixos, una situació que la llei no permet. L'alcaldessa de Riudecols, en aragonès, haurà de renunciar ara a un d'aquests dos sous i cobrar d'un d'ells només dietes i assistències. A més, haurà de tornar els diners ingressats de més. Aragonès diu que ha estat un error. I més qüestions. La UGT de les Terres de l'Ebre reclama els 2,3 milions d'euros en inversions que li corresponen a l'Hospital de Móra d'Ebre. El sindicat exigeix la paga variable dels treballadors també, que preveu el conveni, sigui quin sigui el balanç econòmic del centre hospitalari. La reclamació arriba arran d'una primera proposta de pressupostos per aquest any on les inversions previstes no superen els 250.000 euros. Des de la UGT insisteixen que amb la renovació del contracte de gestió de l'Hospital de Móra, que s'ha de fer el 2018, s'ha de mantenir la titularitat pública amb una participació majoritària de la Generalitat. UGT reitera la denúncia per la retirada de diners de 4 milions d'euros que l'Ajuntament de Reus va traspassar del patrimoni de l'Hospital de Móra al Sant Joan de Reus. El sindicat ho considera il·lícit perquè diuen que els diners provenen del pressupost destinat a la sanitat dels usuaris de les Terres de l'Ebre. I la bona notícia del matí, Vermuts Miró busca el Dia Internacional del Vermut. A través del seu Facebook es pot participar en l'enquesta per escollir el dia més adient. La idea seria fer-ho coincidir amb diumenge i cap a la primavera o estiu per tal que la celebració pugui fer-se sense problemes. L'objectiu de l'empresa reusenca és fer un reconeixement a aquesta beguda i brindar, diuen, pel ritual familiar i d'amistat que comporta. Les votacions estaran obertes a la plana de Facebook de Vermuts Miró fins al 20 de març de 2017. Són les 12:32, repassem portades de diaris, comencem pel de Tarragona, que diu vuelta atrás para redissenyar un nuevo plan de la Budellera, foto de portada pel caos de trànsit durant 4 hores a l'AP7 tallada per un incendi. Al Reus Digital, Anna Aragonès també ha cobrat irregularment del Consell Comarcal del Baix Camp, i destaquen també al Digital que s'han fet una cinquantena de trucades al 112 pel fort vent a Reus. Al delcamp.cat, mor una dona en ser atropellada a la C31 a Cunit, i també destaquen que la Fiscalia de Tarragona demana 6 anys de presó per portar 30 bitllets de 100 euros falsos. Finalment, avui al diari Més Tarragona, els xiquets del Serrallo aixequen un pilar en memòria de Jordi Calatayud i diuen també que el sindicat USPAC de Mossos ha denunciat la poca qualitat del material que fan servir. Amb això arribem a les 12:33, ens aturem només un minut per la publicitat i arriba ja la Dara Giner.
¿Quieres sentirte joven? Revidox ADN es el único producto que consigue proteger y reparar el ADN, actuando en el núcleo de la célula. Con una cápsula al día de Revidox ADN hará que no solo te sientas joven, sino que además lo seas. No pierdas el tiempo. Más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
¡Oye, muchacha! ¿A dónde nos vamos?
Viajes al Corte Inglés para el Caribe. Le lleva a usted una y dos semanas para gozar. Este viaje cuesta casi la mitad.
¡Vente a la semana del Caribe, chico!
Voy a arena. Reserva por 100 euros nada más. De hasta 300 euros te ahorrarás.
En Viajes el Corte Inglés.
La Dara Giner té a tothom revolucionat perquè ara es fan cues als supermercats perquè estem tots llegint l'etiquetatge de les peces. No riguis, Adara, molt bon dia.
És que m'has fet... bon dia, Mònica. Però m'has fet recordar que el meu marit, que espero que no m'escolti ara, no em vol acompanyar al supermercat perquè tardo 4 hores
a
pagar, perquè ho llegeixo tot.
Això estàs creant un problema al país, ara jo t'ho dic. No.
De plan, vas sola o mentre se'n va a fer una altra cosa.
Ara, ja et recolliré, no? Ja vindré d'aquí una estoneta. Tu estirant el súper
ara. La confiança, sí. La confiança fa fàcil.
Jo he de confessar que també cada vegada em prenc més temps en anar a comprar i tots ho hauríem de fer, eh? Recordin la recomanació de la setmana passada, llegir els etiquetatges d'allò que comprem per saber d'on ve, què porta, no? Per exemple, jo ara m'he tornat una forofa de llegir d'on venen les llaunes, quan vaig a comprar anchoves. Escolta, d'on ve això? De Cabo Verde o de Cantàbria? De Cantàbria.
Molt bé.
No,
és que... de l'Escala.
O de l'Escala, exacte, no? Vull dir, és que això, per favor, mirem una mica.
Sí, igual que la fruita, eh? Jo això ho miro també molt amb el peix, ho reconec que té molta mania amb el peix, en aquest sentit. Prefereixo de València, d'aquí...
Ai, ara m'has fet recordar una cosa. Al final de la secció t'explicaré una cosa de peix que vaig menjar l'altre dia i em vaig recordar de tu. Jo és que tinc molt present. Llavors, la setmana passada parlàvem d'això, de l'etiquetatge perquè ens deia la Dara. Atenció als greixos que cal evitar. Greix de palma, de coco, ojo, allò, alarma, moc. Greixos vegetals. Avui, en concret, venim a parlar d'una cosa radicalment diferent, que és boníssima per nosaltres, que ja ho hem comentat, que és l'oli d'oliva, que és bo per moltes
Exactament.
Coses.
Exactament, si és verge extra, ja ens fan llumetes en els ulls.
Exacte.
Clar, parlàvem l'altre dia de que aquests greixos saturats, pues, que podien ser dolents per la salut i que no tenien res a veure en els olis vegetals i particularment en l'oli d'oliva, que aquí tanta producció, i la veritat és que és un producte que s'exporta moltíssim i està molt ben valorat a la resta del món.
Exactament.
I aquí no sabem el que tenim.
No sabem el que tenim.
No és conscient. I bueno, bé. No vol dir que no puguem tenir en la dieta altres fonts de greixos, eh? Aquí també en el patró alimentari que tenim mediterrani, ja no dieta mediterrani, en el patró mediterrani, fruits secs, molt bona font de greixos, poliinsaturats i monosaturats principalment. Però també tenim, per exemple, l'advocat.
Boníssim.
L'advocat és veritat que és molt rica en greixos monosaturats i, bueno, és interessant. També té una petita porció de saturats, però, bueno, és molt interessant l'advocat, també.
Ara s'ha posat com a molt de moda. Mira, és que sempre m'obres molts temes. Ara, com amb aquesta cosa, aquesta mena de dèria que hi ha per estar tots molt en forma, que està molt bé estar en forma.
Mengem net.
Ara tothom esmorza torrades amb el bocat i jo dic, què està passant?
L'altre dia llegim una notícia. Ostres, ho han patat molt, eh? Perquè deien que han augmentat l'exportació dels països principalment que produeixen d'aquest tipus de fruita, d'advocat, un 300% respecte a fa 5 anys. Perquè hi ha un boom i una demanda en els països europeus d'advocat que és increïble.
Ens estem tornant una mica bojos, també, eh? Vull dir, mesura.
És una fruita bastant cara, eh?
Sí, no és barat. Clar, també és que ve d'on ve. Vull dir, és que això també hem de pensar que ha de venir de Mèxic, bé, de llocs, que no és com a comprar taronges de València, saps què vull dir?
Exactament, exactament.
Que el transport també es paga.
No, si el transport... I, bueno, aquí ja entraríem, que no sé fins a quin punt no és... No sé...
Hi ha molts factors.
Hi ha factors econòmics.
Clar. Però bé, és un aliment interessant per introduir-lo una miqueta, evidentment, a la nostra dieta, com tot. Tot amb mesura, les amanides, que és fantàstic, no? El guacamole, no? Que també és molt refrescant.
Exacte, és refrescant. A base també de verdures, per si li pot ficar també espècies, suc de llima...
És interessant introduir-lo, però bé, avui ens centrem en l'oli d'oliva perquè, a més, la Dara volies fer ressò avui d'un estudi que s'ha fet a la Rovira i Virgili, que a més en van parlar fa uns dies aquí a l'Espai de Salut. Va venir la doctora, la Mònica Bulló, que ha dirigit aquest estudi.
Sí, la veritat és que fan un equip, l'equip del Jordi Sales, és catedràtic en nutrició, una eminència en aquest camp, i té un equip brutal, molt potent, i tenen també estudis molt potents. I crec que són d'aquí, estan aquí mateix a dos passes de la nostra oficina, més de la Universitat de Medicina, i el Departament de Nutrició, dic, tenen estudis molt potents, principalment. Segurament vau parlar, perquè vaig escoltar l'entrevista que va nombrar el Predimet, que és aquest estudi de diversos àmbits d'impacte de la dieta mediterrània en la nostra salut. I que ja es va fer, va acabar el 2011, però que ha tingut tanta repercussió no només aquí, sinó és que a nivell mundial. És que en parla Harvard...
És que segurament en té
parla...
més fora que aquí, eh?
No,
això
totalment,
no som profetes a casa.
Tenim estudiants de... clar, estic amb un dillo, i sé que tinc companys de nutrició que estan treballant a Harvard. no sé si ho puc dir, però tenim la Marta, la doctora Marta Guaix, és una noia encara jove, té una carrera per endavant increïble. A mi m'ha fet algunes classes, imagina't, és més jove que jo. I aquesta noia està del Departament de Nutrició, està treballant allà. Impressionant.
No, vull que tenim aquí talent,
sí,
no?
Sí, moltíssim. S'ha de conèixer, s'ha de reconèixer.
I es fan estudis importantíssims també.
Totalment.
Per saber, no?, per coses que ens poden ser molt beneficioses a nosaltres.
Sí.
Per tant, importantíssim recolzar la investigació que es fa també des de la nostra universitat, que està una mica deixat de la mà de Déu també, no? La part de la investigació, i
per
és
llàstima.
Molt important.
Sí, ja no només a nivell d'universitat, ja és una cosa de l'Estat, per desgràcia.
Però bé, parlem d'aquest, en concret la Mònica ens parlava de l'efecte que s'havia constatat, no?, beneficiós de l'oli d'oliva en prevenir fractures òssies.
Sí, molt, molt important, perquè fins ara se sabia que l'oli d'oliva tenia molts beneficis per la salut, sobretot i molt, molt estudiat, gràcies al PRIDIMED, a nivell cardiovascular, en la prevenció de malalties com l'ictus, l'infart, etcètera, etcètera, i, bueno... molt interessant en aquest aspecte, és una evidència científica que ha estat portat ja a les recomanacions clíniques, o sigui, una cosa és que s'estudi i vegin això, i l'altra cosa és que d'aquest estudi els professionals, com per exemple jo, que estic en una consulta, ho puguem aprofitar i ja fer recomanacions cap als pacients.
Important.
Això és important, no? I el que va ser una bomba d'aquest estudi és que es pot ja fer una recomanació de dir... Bueno, tinc un pacient que està menjant de 4 a 5 cullerades d'oli i no només sé que li servirà pel cor, sinó també li servirà per la prevenció de fractures òssies. I això és un bombazo. Mm-hmm.
És important. Que a més hem de dir, ara deia, 4 o 5 cullerades d'oli, ai, Déu meu.
És molt.
És res. O sigui, en tot el dia, vull dir.
Sí,
o sigui,
clar.
Que contem tot l'oli que fem servir al llarg
Inclús
del dia.
Inclús per cuinar.
Tot.
Claro.
O sigui, parlem del que et poses a la torrada al matí, amb el que et fas el pollastre a la planxa.
Exactament. El que posis, no? El rajolí d'oli
per
fer el peix.
4 o 5 cullerades? Bueno, jo ara no ho visualitzo, no? Però no és tant.
No, no és tant. A veure, depèn també de les necessitats calòriques de la persona i del tipus d'altres productes que incorpori. Si, com tu has dit, si menja car amb molt de greix, oli... que li quedi per ficar la dieta visible, l'oli d'oliva visible que li quedi, doncs no, potser no arriba a 4 cullerades, perquè se'l menjarà molt aquest greix saturat de la carn vermella. Però sí que si té una dieta que es pot, que és bastant magra, li es pot ficar més oli líquid, i aquest seria l'oli d'oliva.
Mm-hmm.
I, bueno, 4 cullerades. Home, Déu-n'hi-do, 4 cullerades, 5, sí, és una dieta... completeta en oli d'oliva.
Però bé, completeta, però que vull dir que és, fins i tot si estàs entre les 3 i 4, diguéssim, no?
Sí, bé.
Que no és un excés.
Exactament.
Tampoc, no? No és passar-se. Evidentment, no, clar, hem de banyar tots els aliments.
Ja t'ho dic,
aliments...
depèn de les característiques de la dieta de cada persona, les necessitats, però, bueno, aquí veiem que, clar, per la cultura que tenim, l'oli d'oliva, pues, molt bé, s'utilitza molt. Mm-hmm. Passa que, per desgràcia, hi ha productes processats rics en greixos que estan desplaçant aquests greixos, el consum de greixos beneficiosos.
Mm-hmm.
Llavors, està bé reforçar, dir, escolta, pareu atenció, deixeu de banda aquests greixos saturats que no es fan bé per la salut
i
apunteu cap als greixos polisaturats o monosaturats.
Mira, podríem recomanar als oients que vulguin que facin la prova, que posin, no, allò a un recipient 4 cullerades d'oli, no? Soperes.
Tenint en compte que cada cullerada són uns 10 mil·lilitres, jo estic pensant de 40-50 mil·lilitres d'oli.
Posem-ho, mesurem aquestes 4 cullerades i a veure si el fem servir en un dia, amb tot allò que cuinem, no?
Exactament.
Un dia estàndard, no un dia que anem a fer una fideuà.
Jo crec que hi ha molts oients que diran, pues sí, és bastant, Depèn de com siguin els raigs d'oli que
clar,
els poses
clar,
a les amanides.
Això, mesurem-ho, a veure com anem.
Hi ha
pacients
que fa, quants raigs d'oli li poses? I fa un rato així, i dius, ostres, ai, ja són 4 cullerades.
Fins quan hem de comptar? A veure, quan estem amb el setrill, Allò...
Un rajolinet.
Allò, un, dos, tres...
No hem de comptar tant.
No hem d'arribar a 8 i mig.
I també depèn del setrill, perquè si té una boca molt gran...
S'ha d'anar en compte. Però bé, és important perquè ells van dir, no?, que reduïa una mica el risc de fractura en més d'un 50%, no?, si no recordo malament.
Sí, un 51%.
Un 51%.
Molt... Ostres, és que ja t'ho dic, és que va ser una notició molt, molt bon estudi. A més, recordem que l'estudi s'ha fet aquí a Reus, amb pacients d'aquí a Reus, gairebé 900 persones, seguides durant 9 anys. És que per fer un estudi així necessites molts recursos, molts investigadors, una metodologia molt eficaç, molt bona, o sigui que déu-n'hi-do, molt, molt impressionant. I el per què? Home, doncs per què l'oli té aquesta... Perquè té unes capacitats antioxidants i antiinflamatòries molt importants. I ja no només aquests efectes antioxidants, que recordem doncs, que les cèl·lules, a la vida diària, doncs, també tenen estrès, estan molt estressades, les pobres. I s'oxiden, hi ha compostos que les oxiden, és com fer una mica un dany celular, no? Ja estan allí danyades. Doncs bé, aquest oli incorpora, l'oli d'oliva incorpora compostos que prevenen, que rebin les cèl·lules tant de dany oxidatiu. Llavors, bueno, doncs això ens protegeix que les cèl·lules envelleixin més malament o que es regenerin més lentament. Hi ha un procés, bueno, és irreversible, ha de passar, però aquest oli d'oliva té compostos que prevenen que passi en major mesura o que, bueno, hi ha una prevenció aquí important per la salut de la cèl·lula, d'acord? I a més és antiinflamatori.
Important.
Amb el que hi ha moltes malalties com la diabetis o l'obesitat són malalties proinflamatòries. És que l'obesitat és estar gordet, no? L'obesitat és una malaltia proinflamatòria, igual que la diabetis. Llavors, bueno, si tenim productes a la nostra dieta que ens també ajuden amb un efecte antiinflamatori, evidentment poden millorar la clínica d'aquestes malalties.
Et volia preguntar, perquè ens ho vam comentar el dia que parlàvem amb la doctora Bulló, per exemple, parlem de que això és més, se pot beneficiar una mica més dones que homes, en aquest cas, perquè les dones són també més proclius a tenir osteoporosi, no?
Clar, no he pogut llegir l'estudi complet perquè no tinc accés, però ja m'espavilaré per fer-ho, però sí que hi ha un sumari molt ben fet que ells mateixos van publicar, ¿vale? I, home, tens raó, Mònica, les dones a partir de certa edat, després de la menopàusia, s'ha vist que augmenten el risc de patir una fractura. Això té a veure en els seus nivells hormonals de cauen i, bueno, és, és un procés pues, que... passa, és un procés natural que per desgràcia passa. Claro, si aquesta població de dones té més risc de patir fractures per aquest procés natural i té una dieta que pot ajudar a prevenir en part aquest risc de fractura basant-nos també que té una dieta pues, rica en oli d'oliva, millor que millor. Està clar, una de les frases que més m'ha agradat en aquest resum que han fet els participants de l'estudi, els autors de l'estudi, és que deien que es pot prevenir inclús pal·liar la fractura. Ostres, és molt important, ja no només estem parlant de prevenció, sinó que aquelles persones, incluïdes les dones, que havien patit una fractura, no l'han tornat a patir en aquests 9 anys de seguiment. Molt interessant, molt interessant.
Per tant, la recomanació seria, ja no parlem ni de dones, homes, ni edats, ni tal, sinó que està demostrat científicament que és beneficiós.
Continua l'oli d'oliva donant-nos molt bona relació amb la salut.
Molt bé. Doncs aquí queda la recomanació feta. Si no el tenen gaire a la dieta, incorporem-lo, sempre en mesura, com no? I facin aquest càlcul de les 4 cullerades i ens ho expliquen, A veure quantes en gastem al dia. A la Dara Giner ja saben que la tenen aquí tots els dimarts cap a aquesta hora i si no, ella està a Bruma Clínic, Marquès de Montoliu 14 de Tarragona. A Dara, com sempre, un plaer. Que tinguis molt bona setmana.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta. En Plaza dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-3835. 566.
Somies amb que el teu dia a dia sigui alguna cosa extraordinària? Vine del 2 al 8 de març al Telemania i Electromania de MediaMark. Hi trobaràs una gran quantitat d'ofertes en televisors i electrodomèstics per equipar la teva casa. MediaMark Tarragona. Somiar? No. El següent.
Herrera en Còpia Tarragona. Amb Mònica Carrasco.
Es poden anar habituant a aquesta música perquè a partir d'ara cada dimarts sonarà i té un perquè, però per explicar-ho no estic sola, sinó que tinc amb mi avui a la Sílvia Franconetti. Sílvia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
La Sílvia és avui la cara visible i la veu d'un grup de persones que formeu Amigastronòmiques, no,
sí, sí,
Sílvia?
Sí, sí.
Explica'ns, per aquells que no us coneguin, què és Amigastronòmiques.
Doncs Amigastronòmiques és un grup d'amigues que són gastronòmiques, que cadascuna doncs, publica un tema diferent.
Sí.
Tenim a l'Alicia Luque, doncs, que és, doncs, és una persona que porta molt de temps amb l'oli d'oliva i bueno, doncs, ella va néixer a Còrdoba, a Priego de Còrdoba, i bueno, fa molts viatges i tot el que a ella li agrada doncs, ho publica. Després tenim a Sònia Morero, que és la sommelier, està a La Coruña i ella el que publica al blog són doncs, vins que li agraden i doncs, te recomana amb què plats ho podeu maridar.
Clar.
I tal. Uh-huh. I després tenim a Mamen Juan, que està en Albacete, i ella cada divendres n'hi ha una recepta i doncs que pot ser de producte de temporada o amb alguna ocasió especial que... Doncs, que...
Ah, per Nadal, per exemple,
sí.
Receptes especials, no?
Sí,
o ara
sí, sí.
Que, no? Que ve Setmana Santa, no sé
sí.
Si algun plat més típic,
doncs unes torrijas o
clar.
No sé, alguna cosa així per doncs que li agraden, no?
Uh-huh.
Després està Maria Pereira, que està a Madrid. Cadascuna està en un punt geogràfic d'Espanya.
Diferent.
O sigui, no totes estem aquí, no? I Maria el que fa, doncs, que a vegades, doncs, restaurants o alguna recepta de pa o alguna cervesa artesanal que li agrada molt. Què més? La Jenny Medina és una dissenyadora creativa que està aquí a Reus, molt puzpireta, molt... està molt bé perquè, bueno, doncs, ens fa tot el disseny gràfic de la pàgina i també, doncs, ha creat una gamba de Tarragona que es diu La Carmeta, que recentment vam entrevistar a Ferran Adrià,
sí.
A Barcelona, i li vam fer un retrat amb la Carmeta, i està molt bé. Aquesta entrevista doncs, té que sortir ara, no sé, la setmana que ve o així. Tenim a l'Eva Yatzer, que és una psicòloga, que fa articles sobre coaching, que està molt bé, és la més petita, com si diguéssim, no? És la que més... De fet, crec que és la més petita, però bueno, molt bé. I després està la Mar és l'última que ha arribat a l'equip d'Amigastronòmiques, que és periodista, i ella és la que s'encarrega de fer totes aquestes entrevistes a chefs i cuiners famosos, no? O no tan famosos. La idea no és... la idea és més que res de donar a conèixer gent que no és tan coneguda.
Uh-huh, exacte, però que tenen un paper important a la gastronomia,
sí, sí, sí.
No? I que, com tu dius, doncs, amb aquest és un bloc col·laboratiu,
sí, sí, sí.
Cobriu diferents zones d'Espanya,
sí.
No? No només, evidentment, Tarragona, no? que
sí.
Tu estàs per aquí, però tenim moltíssimes opcions i continguts molt interessants, no? Perquè va des de receptes, recomanacions de restaurants, també,
sí.
Molt interessant això, begudes, no? Diferents
sí, sí.
Coses relacionades sempre amb la gastronomia.
La gastronomia i el vi.
La gastronomia i el vi. Home, aquí, a més, amb la terra que estem,
i tant.
Teniu material, Sílvia.
Sí, sí, sí. tenim un celler tot ple de ampolles per provar, o sigui que...
Sí, sí, sí.
No, la veritat és que bé, no? Cadascuna, doncs, si alguna troba algun vi que... Doncs que potser li agrada a la Sònia, doncs l'enviem i alguna vegada, però molt llunyana, acceptem alguna ampolla d'algun celler, però preferim comprar-lo.
No, és important aquí que totes les recomanacions que feu és de
sí.
Experiències que vostres, eh? Doncs
sí.
Mira, la Sílvia, per exemple, ara abans d'entrar em deia, no? Tal restaurant de Tarragona, tal lloc, no? Del que vosaltres us agrada realment, si no, no us recomana,
sí,
clar.
Sí, no. Això és primordial. Si no ens agrada, no recomanem. Penso... que ja n'hi ha unes altres plataformes per criticar, no? Per parlar malament no fa falta publicar-ho.
Exacte.
No, a mi no m'agrada.
Tota aquesta informació la troben en aquest blog, www.amigastronomiques.com, i jo a la Sílvia i companyia les he enredat una mica perquè a partir d'ara m'acompanyin aquí cada dimarts amb un truquet de cuina. No, Sílvia?
Sí.
Això ho farem cada setmana.
Sí.
Per tant, la gent que estigui atenta, perquè ja després de la recepta dels dimarts arribarà a que... Escolta, que algun dia també podeu venir a fer receptes, si voleu, eh? Sí,
bueno,
això, escolta. Però aquí hi haurà un truquet. Coses que, per exemple, potser algunes ja les sabran, altres que no, però jo crec que alguna sorprendrem, no? Una mica, de vegades, aquesta és la idea.
Bueno, de moment hem començat un truquet de cuina, també podem... fer algun truquet de vi, de conservar, no sé, alguna recepta, com dius tu.
També que ens escolta, si volen, que ens enviïn idees a través de Twitter, no?, @copetarragona o el, o el vostre. O,
el nostre és molt llarg, però si ens busquen a la web o al blog, ho trobaran
exacte,
fàcilment.
Ens poden fer arribar també propostes, no?, i la idea és que aprenem una mica, no?, en aquest espai, a veure si entre tots també col·laborem i aprenem, no?
Compartir trucs.
Compartir la sabidoria, no?
Sí, tant.
Sílvia, tu ets cocinilla, sí, no?
Bueno, sí, m'agrada. Sí, m'agrada més menjar que cuinar, eh?
A mi
això
també.
Ja t'ho tinc que dir.
Jo sóc més bona a l'altra banda, també, sí. A l'altra banda de la barra.
Jo me defiendo.
Però hi ha algun plat, allò que diguis, és la teva especialitat? Que facis a casa?
M'ho poses difícil. A mi m'agrada molt la reposteria, me queden molt bons els pastissos.
Mira, veus, jo això, aquí no. Jo el tema reposteria no és el meu camp.
I la, bueno, l'amanida és, bueno, me queda perfecta.
No. Que és un... No, l'amanida... Escolta,
era una broma, eh?
Les amanides de vegades no estan valorades i també hi ha un art aquí en saber-les fer, no?
Sí, sí, i tant.
Saber-les fer. Bé, doncs, Sílvia, i quin plat estrella de reposteria tens?
Doncs la tatín de poma.
Ai, no em diguis això.
Sí, ja et portaré una.
Ah, t'anava a dir, i com vens sense res la propera setmana?
Me queda molt bé, molt bé.
Doncs això s'haurà de catar, m'està agafant salivera.
Estem salivant ja.
M'està agafant salivera només de pensar-ho. Bé, la Sílvia serà amb nosaltres a partir d'aquí, també en les properes setmanes vindrà, no?, també resta de l'equip, i pots escoltar, com que la tecnologia ens permet també a distància, alguna de les amigues astronòmiques que estiguin repartides per la resta de la geografia espanyola que també col·laborin
segur,
amb nosaltres.
Sí.
Això serà tots els dimarts després de la recepta, com dic, que es vagin familiaritzant amb aquesta sintonia. Algun truquillo així per començar que tu tinguis allò a la Bíblia, diguéssim, que fas a casa sí o sí?
Que faig a casa? Doncs...
Per exemple, per conservar aquest
tatin de poma? Per conservar l'enciam, el que fem és tallar el cor,
sí,
que alguna vegada te diuen que per conservar la nanera no t'ho recomanen, però bueno, si sé que consumirem l'enciam al cap de 2 o 3 dies, el que faig és tallar-lo, separar les fulles i col·locar-les en una bossa hermètica d'aquestes.
Sí.
I el que faig, un truquet, és ficar una mica de paper absorbent entre les fulles, perquè així la condensació de l'aigua que fa la nevera absorbeix el paper.
Clar, es queda el paper i així ens dura més l'enciam, no? Ah, sí. Doncs està molt bé. Molt bon truquillo per començar. La setmana vinent, més, i l'altra. Sílvia, moltíssimes gràcies per haver-vos deixat enredar. I ens escoltem a partir d'ara cada setmana.
Molt bé.
Que vagi molt bé.
Vinga, hasta luego.
A la radio, era un centro del corazón abierto al mundo, ¿no?
Pues eso es lo que intentamos también desde aquí todos los días, que siga siendo un poquito ese territorio mágico. Iñaki Gabilondo, un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, buen día a todos.
Le devuelve el teléfono Luis del Olmo, este momento radiofónico que estamos viviendo.
Nos hemos quedado.
Luis, ¿estás ahí?
Estoy aquí.
Estás
bueno,
aquí.
Compañeros.
Estás invitadísimo, ven cuando quieras.
Pues muchas gracias, me quedo con la invitación.
Porque la radio es magia, a Cope Tarragona de vegades pasen cosas como aquesta.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis: venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Que te creas que me tienes serena y confiada.
En uns segons arribem al punt de la una. Els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE, però hi tornem en cinc amb més coses. Informació local i comarcal. Anirem fins a les Terres de l'Ebre per parlar amb el Banc d'Aliments. Parlarem també d'economia, de canvis que Hisenda planteja per a algunes empreses que fan la devolució de l'IVA de manera mensual. I atenció, perquè posarem la cirereta del pastís amb música amb la Paula Valls, aquí en directe a l'estudi. Fins ara.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La mesa del Parlamento catalán acepta tramitar la reforma urgente del reglamento para, a su vez, comenzar el proceso de ruptura con el resto de España. Buscamos ya más datos, COPE en Barcelona, Isaac Posadas.
Proponen una reforma del reglamento que permitiese agilizar la aprobación de leyes. Así se podrían aprobar en formato exprés, prácticamente sin debate parlamentario, las leyes de desconexión. La forma de tramitarlo ha sido a través de una ponencia conjunta, pero que tiene poco de conjunta, porque los cuatro partidos de la oposición no la apoyarán. Escuchamos a Alejandro Fernández del PP catalán.
La ponencia conjunta necesitará del apoyo de los grupos políticos, de la mayoría de los grupos políticos, para constituirse. Y si no tiene ese apoyo, respetando las reglas de juego, no puede constituirse.
Fernández considera que la ruptura ya es total, cree que la forma de actuar de Junts pel Sí y la CUP es profundamente antidemocrática y que están poniendo en riesgo el autogobierno de Cataluña.
Aumenta la preocupación por el fraude y la corrupción entre los españoles. Así al menos lo confirma el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas del CIS que acabamos de conocer. ¿Con qué datos, Carmela Vallen?
Pues sí, se dispara la preocupación por la corrupción, un asunto que preocupa al 37,3% de los encuestados por el Centro de Investigaciones Sociológicas, que registra un aumento de 3,5 puntos sobre el anterior barómetro al calor de las declaraciones de la Gürtel y de quedar visto para sentencia el juicio por las Black. En febrero repite el paro como principal preocupación, seguido de la corrupción, los problemas económicos y de los políticos. En general, es un CIS más pesimista que el anterior, tanto en lo político como en lo económico, y con peores perspectivas de futuro. En el apartado de nuevas tecnologías, a casi 8 de cada 10 españoles les preocupa la protección de sus datos personales y casi 1 de cada 2 teme ser víctima de un fraude. Y es que casi el 16% asegura haber recibido una llamada, mensaje o correo solicitando información confidencial como datos bancarios. Casi 3 de cada 10 considera que los menores deberían tener completamente restringido el acceso a Internet y el 21% se arrepiente de haber colgado algo en una red social.
Javier Fernández y Miquel Iceta han firmado ya la actualización del protocolo de relaciones entre el Partido Socialista y el Partido Socialista de Cataluña. El líder de la gestora de los socialistas y el de los socialistas catalanes están explicando a esta hora ese acuerdo, así que vamos a situar ya en ese punto donde está también Ricardo Rodríguez.
Sí, Javier Fernández y Miquel Iceta están escenificando la vuelta a su cauce de las relaciones entre PSOE y PSC. Ambas formaciones se han comprometido a compartir más sin tutelas en pos del fortalecimiento de un proyecto común.
Satisfacción porque ha sido un éxito sobre todo para España y para Cataluña, que no ha estado esa relación exenta de dificultades.
Yo quiero más PSOE en Cataluña y más PSC en España, precisamente porque las relaciones entre Cataluña y el resto de España así lo exigen.
En referencia a la última hora, Iceta acaba de considerar indigno la vía libre en el Parlamento de Cataluña al reglamento que permite la ruptura con España, y Fernández por su parte ha evidenciado que mantiene contactos con Mariano Rajoy ante el conflicto abierto en la comunidad autónoma.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, promete dar la misma relevancia a todos los casos de personas desaparecidas en España. Así lo ha confirmado en la presentación del Centro Nacional de Desaparecidos, en la que ha destacado además que 2/3 de las denuncias corresponden a menores. Juan Baño.
Y eso es que en España hay en este momento 4.164 denuncias activas por búsqueda de desaparecidos. Una parte de esas aparentes desapariciones de menores se debe a problemas de entrega de niños durante la custodia compartida entre los padres. Hay que decir que las provincias con mayor número de desapariciones de alto riesgo son Barcelona, Las Palmas, Málaga, Baleares, Madrid y Murcia. El ministro, como decía, se compromete a evitar los tratos de favor en esa búsqueda.
Y también quiero dejar claro que al margen de la mayor relevancia que los medios de comunicación le puedan dar a un caso u otro, todos los casos vamos a tratarlos con el mismo interés y con la misma profesionalidad.
Ilusión, unidad entre las distintas policías que van a participar en el Centro Nacional de Desaparecidos y confianza que pide a las víctimas.
Un apunte más, las autoridades francesas confirman que no ha habido víctimas en el alud que se ha registrado en la estación de esquí de Tignes en los Alpes franceses.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hola José Luis Restán.
¿Qué tal? Hola José Luis.
En el espejo es verdad que nos presentáis las realidades a veces duras, realidades de otros países. Hoy nos vamos a fijar en lo que ocurre en Filipinas, en lo que ocurre con el narcotráfico, en la lucha con el narcotráfico que a veces se va de las manos.
Bueno, ya hemos hablado de este tema en alguna otra ocasión. El hecho es que varios sacerdotes y religiosos filipinos están plantando cara con valentía a la guerra sucia contra el narco y la delincuencia que ha lanzado el presidente Rodrigo Duterte, que en 8 meses ha provocado más de 7.600 víctimas. Es el caso de Ciriaco Santiago, un redentorista que se adentra en las zonas más difíciles de Manila para documentar esa violencia. O del carmelita Gilbert Villena, que aloja en su parroquia toxicómanos o personas buscadas por la policía que podrían ser asesinados en la calle a sangre fría. Junto a él trabaja otro religioso, Amando Picardal, que desde el púlpito ha acusado al presidente Duterte de estar sediento de sangre y tener complejo de Mesías. En fin, que se está repitiendo lo que sucedió durante la dictadura de Marcos, cuando las parroquias se convirtieron en lugares de refugio para periodistas, políticos o intelectuales que habían sido declarados entonces enemigos del Estado.
Pues luego lo escuchamos en un ratito, ¿eh? Hay media aquí en el mediodía, será un momento para...
Ahí estaremos, hasta luego.
Gracias, Restán José Luis. Hola, Corrochano José Luis.
Hola, Pérez José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, antes de que circule el balón, la noticia ahora mismo está en el ambiente de ese Nápoles-Real Madrid.
Sí, es partido de vuelta de los octavos de final, ventaja de 3-1 para el Real Madrid. Mira, este sonido es de esta madrugada, muy cerca, muy pocos metros del Palacio Caracciolo, que es el hotel de concentración del Real Madrid. Esto es de madrugada y hay movilización de la afición del Nápoles horas muchas antes del partido. Enviado especial Miguel Ángel Díaz.
Llueve en Nápoles, donde sus habitantes no hablan de otra cosa que del partido de esta noche. El Real Madrid, hospedado en el casco antiguo de la ciudad, se anuncia otra concentración de aficionados italianos en aproximadamente media hora para intentar amedrentar con cánticos a los jugadores del Real Madrid. Las puertas del estadio se van a abrir a las 3, por supuesto se va a llenar San Paolo, incluso podría superarse el aforo. En lo deportivo, Zidane tiene claro el equipo, 11 de gala con la BBC arriba y con Pepe al lado de Sergio Ramos. El Real Madrid va a vestir de negro, va a pitar el turco Shakir. Si dieran amarilla Ramos o Modric, no podrían jugar el hipotético partido de ida de los cuartos de final.
El tiempo de juego lo va a contar a las 8:15. Dos noticias más. Se confirma, es oficial, Michel, nuevo entrenador del Málaga esta temporada, y una más. Y noticia en Fórmula 1. Se están entrenando de nuevo los coches. McLaren se ha parado en Montmeló. Informa Carlos Miquel que el problema podría estar de nuevo en el motor. El McLaren se ha desmontado en boxes. Hoy pilotaba el compañero de Fernando Alonso, Van Dorn.
Casi la noticia sería que circula el McLaren.
Efectivamente, sería la noticia.
Qué triste. Gracias,
hasta luego.
Corrochano. Queda mucho mediodía por contar, porque estamos a la 1:07 todavía.
Tras el éxito internacional de Dios o Nada, Ediciones Palabra presenta el esperado nuevo libro del cardenal Sara, La fuerza del silencio. En estas páginas encontraremos que la verdadera revolución viene del silencio. La fuerza del silencio. Ya a la venta en librerías y en palabra.es.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Tenemos un lío, pero bueno.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Es el comandante de puesto de la Guardia Civil en Morón de la Frontera, en Sevilla. Su pasión es la música.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy
y si
tarde.
Pasa algo, también te lo cuenta.
La nueva era Donald Trump ha llegado también a la ONU, donde hoy...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores de el día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
COPE Tarragona.
Estás informat.
Passen 9 minuts de la una, reprenem al migdia COPE Tarragona. Tres titulars a aquesta hora. Més de 3.000 abonats s'han quedat sense llum a Cambrils durant unes hores aquest matí, tot i que amb el pas de les hores Endesa ha anat reduint l'afectació fins als 200, aproximadament, segons dades de la companyia, de 9:45 del matí. La incidència començava al voltant de les 5 de la matinada per un cable avariat entre dos centres de transformació. Tècnics de la companyia analitzen ara quin punt exacte es troba la incidència i esperen que tots els abonats recuperin el servei a través de línies secundàries. Segons Endesa, en principi l'avaria ha estat fortuïta i no té relació amb les ventades de les darreres hores. La xifra del matí són les 160 trucades que va rebre el 112 a causa del vent, la majoria d'elles a Reus, seguit de Cambrils, Centelles i Tarragona. Durant la nit no s'han registrat incidents relacionats amb les ventades. I detingut un conductor que circulava a 229 km per hora per l'autopista AP7 al Baix Ebre, a l'Aldea. Inicialment no es va aconseguir aturar-lo, però una estona després el localitzaven parat a l'àrea de servei de l'Hospitalet de l'Infant. L'home, de 35 anys i nacionalitat italiana, va ser detingut per un delicte contra la seguretat viària. Aquest tipus de delicte pot ser castigat amb presó de 3 a 6 mesos, una multa de 6 a 12 mesos o treballs en benefici de la comunitat i la prohibició de conduir fins a 4 anys. Amb això arribem a la 1:10. Ara la ruta ens porta fins a les Terres de l'Ebre per parlar del Banc d'Aliments.
Parin atenció, perquè fa uns dies el Banc dels Aliments de les Terres de l'Ebre va impulsar una iniciativa per tal de recollir aliments. La inauguració del restaurant Jaloa, al Regués, va ser un bon motiu per la solidaritat. Donada la bona resposta de la convocatòria, des de l'organització animen que altres entitats s'hi sumin i facin activitats com la del passat 2 de març. Ja per aquest motiu ens acompanya el coordinador del Banc dels Aliments de les Comarques de Tarragona, la delegació de l'Ebre, l'Òscar Ologaray. Bon dia, Òscar.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, gràcies per estar amb nosaltres, sobretot, i felicitats pel que ara ens explicaràs de com va anar i, sobretot, explicar-nos una iniciativa que va tenir molt bona resposta.
Bé, primer que res, moltes gràcies a vosaltres per invitar-nos, és un plaer. I sí, va ser una activitat amb molta resposta, ja que van ser més de 300 persones les que van aportar 600 quilos d'aliments en una inauguració d'un restaurant. Uh-huh. Aquest era un fet mai viscut i va ser una mostra de solidaritat i va sumar un mèrit més per al Banc dels Aliments. Uh-huh. Un mèrit que no és només del Banc dels Aliments, és compartit, perquè és degut als propietaris del restaurant Jaloa amb el diari Més Ebre que van organitzar l'acte i la recollida, sumat a tota aquella gent que va portar el seu granet de sorra per poder ajudar aquells que més ho necessiten.
Són molts quilos d'aliments. I quantes persones hi van participar, més o menys?
Bé, vam recollir 600 quilos i van participar unes 300 persones, però hem de ficar les dades un poc en uh-huh. context. Uh-huh. Perquè sí que 600 quilos són molts d'aliments, si ho mirem així, però hem de pensar que en un any, aquí a la delegació de l'Ebre, podem repartir més de 850.000 quilos d'aliments. I amb aquesta uh-huh. quantitat només podem cobrir una menjada diària dels més de 10.000 que ho necessiten. Per tant, sí que són molts aliments, estem molt contents, però ho hem de ficar tot en context. Hem de veure uh-huh. que amb aquests aliments no n'hi ha prou. I per això, des d'aquí, faria una crida a altres entitats uh-huh. que puguin solidaritzar l'acte per tal d'ajudar aquells que més ho necessiten.
Clar, que la donació no sigui només esporàdica, no, en el moment de fer aquesta crida, sinó que sigui continuada, no?
Donacions continuades, també uh-huh. ens reclamem donacions d'empreses, aquell supermercat, que potser n'hi ha molts que ja ho fan, però aquell que encara no ho faci, que pugui pensar que aquells aliments que han passat una data de consum preferent, que encara són aptes per al consum humà, aquests aliments els pot donar per tal que aquells que més ho necessiten els aprofiten.
Molt bé. Parlem d'aquesta iniciativa que poseu en marxa. El Banc dels Aliments està clar que porta moltes iniciatives per recaptar aliments, però aquesta era especial, com ben has dit. Com va ser? Explica'ns una miqueta com es va posar en marxa aquesta activitat amb bé, els propietaris del restaurant Jaloa. Com va ser tot?
Els propietaris del restaurant Jaloa són dos germans de Bèlgica que allí ja tenen restaurants amb estrella Michelin. Uh-huh. I quan van vindre aquí a les Terres de l'Ebre es van enamorar del territori i van voler obrir un supermercat. Però molt conscienciats de la necessitat social van decidir solidaritzar la jornada. I és per això que van demanar a través del diari Més Ebre al Banc dels Aliments que poguéssim estar allí organitzant una recollida. Nosaltres, encantats, perquè d'aquesta forma, a part de recollir aliments, donem una mica de visibilitat a que no només són les recollides del Nadal, quan tots estem ben conscienciats de que s'ha d'ajudar, sinó que és durant tot l'any, perquè la gent que ho necessita, necessita menjar cada dia.
I sobretot aquesta resposta que deies, que és vital, que és la de les empreses, les de les diferents institucions doncs, que col·laboren, no?, aportant aquest granet de sorra, que és posar les seves instal·lacions i fer possible doncs, una campanya com aquesta, la que heu tingut aquest passat dia 2, la setmana passada, o sigui, fa molts pocs dies. Així que serà important tornar-la a repetir. Hem d'explicar que la resposta va ser tan immediata que nosaltres us vam trucar per tal de fer-vos difusió i ens vau dir que les places per l'inauguració s'havien ja esgotat. Per tant, ja era un senyal de que tot aniria molt bé.
Exacte. 4 o 5 dies abans, les places per la inauguració ja s'havien esgotat, perquè el fer-se a un restaurant privat, clar, no es podia acceptar més gent. Realment haguéssim volgut que hagués pogut venir més gent i, per tant, més aliment. Però per el tema d'aforament no podia venir més gent.
Uh-huh. Digue'ns el destí d'aquests 600 quilos. Ens has dit que, bé, els beneficiaris teniu moltíssims, en aquest cas 10.000, has dit a totes les Terres de l'Ebre, 3.500 al que és Tortosa. Quines famílies, quines persones rebran aquesta ajuda, aquests 600 quilos? I, per cert, que ja heu començat aquest dilluns a repartir-los.
Sí, això t'anava a dir. Ahir mateix ja vam repartir aquests 600 quilos a una de les entitats que cada setmana venen al Banc dels Aliments a recollir aliments, perquè cal recordar que al Banc dels Aliments no entreguem els aliments directament a les persones, sinó que ho fem a través d'entitats socials homologades per la Generalitat, com poden ser Càritas o Creu Roja.
Com es troba ara la situació del Banc d'Aliments de les Terres de l'Ebre?
Bé, ara mateix el Banc dels Aliments de les Terres de l'Ebre, com podeu saber, fa vora els 3 anys que estem en funcionament i estem en una fase encara d'arrelar-nos al territori, fer que la gent vagi coneixent les iniciatives i que, per tant, puguin col·laborar més en les campanyes. Perquè si bé és cert que en el gran recapte tothom coneix el Banc dels Aliments, al llarg de l'any la gent no tendeix tant a participar i hem d'aconseguir que la gent conegui el Banc dels Aliments, sàpiga tot el que fem, tot el que hi ha al darrere, la necessitat d'aliments que hi ha per aquestes més de 10.000 persones i que s'animen a col·laborar-hi.
Podem fer, doncs, fent aquestes campanyes, com dèiem, que serveixen per conscienciar, tot i que ja es nota, no, que la gent cada vegada hi som més conscienciades.
Sí, exacte. A poc a poc es va veient que la societat està conscienciada d'aquesta emergència social i jo estic segur que, al igual que els germans Colen del Genoa, hi haurà altres ciutadans que voldran solidaritzar els seus actes, que és això una mica el que demanem. D'aquests actes que a vegades es podrien tractar d'una inauguració o d'un partit de futbol o de qualsevol altre esport o d'un altre acte cultural, es puguin solidaritzar incorporant aquestes petites recollides.
Mm-hmm. Bé que siguin concerts, bé que siguin restaurants, altres indrets, galeries, el que fos que fessin possible, doncs això, no? Fer una recollida com la que ha tingut lloc aquesta passada setmana al restaurant Jaloa, al Regués, molt bona iniciativa, i és clar que estem en una situació d'emergència constant, sempre emergència social, perquè hi ha molta gent que necessita aquest ajut i no és suficient el que porta el banc, ens estaves dient, sinó que es necessita molt més.
Exacte, amb el que aportem des del banc tenim calculat que podem cobrir una menjada diària de la gent que ho necessita, perquè hem de pensar que una persona necessita uns 400 quilos una mica més a l'any i des del Banc dels Aliments només en podem aportar uns 80, entre 80 i 100, depèn de l'any. Aleshores, és molt necessari aquesta ajuda, tant per part dels particulars com de les empreses com de les institucions. Si bé és cert que les institucions ofereixen les seves ajudes des de Diputació, des de Generalitat, des de la Unió Europea, reclamem ajudes més locals, des dels ajuntaments, des dels consells comarcals.
Digue'ns com ho podem fer, com podem ajudar, si hi ha alguna entitat de les que hem dit que estigui interessada, com ens podem posar en contacte amb vosaltres?
Bé, el més senzill és que pugueu entrar al web Banc Aliments Tarragona o bé trucant a la seu del banc, que és el telèfon 977-75-74-44. 977-75-74-44. És el telèfon del banc durant la setmana pels matins. Podeu trucar i aleshores allí agafaran la vostra iniciativa solidària amb moltes ganes i entre tots la farem possible.
S'ha de dir que, a més, tu ets el responsable de les xarxes socials del banc d'aliments de les comarques de Tarragona i, per tant, que et tindrem allà darrere també
i
podem també estar connectats, no? Que és una forma molt més directa, fins i tot.
Exacte, perquè creiem que s'ha de potenciar molt les xarxes, ja que és una forma molt pràctica d'arribar als ciutadans. Per això nosaltres sempre que hi ha l'oportunitat de, a través de les xarxes, enviar informació, o com ara ho estem fent amb vosaltres a través de la ràdio, poder parlar de cara a la gent, creiem que això és molt necessari i la ciutadania és realment com entenen i com poden observar les campanyes que fem.
Gràcies, Òscar, que vagi molt bé i que continueu d'aquesta manera, que se superin aquests 850.000 quilos l'any que recapteu, que segur que serà així amb iniciatives com aquestes, amb campanyes com aquestes.
Moltes gràcies per la invitació. Bon dia.
Bon dia.
Este año la calzutada en Restaurante El Álamo. Calzots con salsa, longaniza con mongetas, costilla de cordero con guarnición, crema catalana, vino, agua, cava y café por tan solo 32 euros. La calzutada en Restaurante El Álamo. 977-84-62-40. Carretera de Montblanc en Alcover.
Migdia.
Cope Tarragona.
Estàs informat. Migdia.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Bé, continuem al migdia Cope Tarragona, sabent que normalment els dilluns parlem de temes econòmics amb el Jordi Andreu, però avui hi ha una qüestió important que una altra de les nostres persones de referència en aquestes qüestions econòmiques i fiscals m'ha volgut venir a explicar avui. És la Maria Soriano, de Mestre Economistes de Salou. Què tal, Maria?
Hola, buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias por venir. Porque hoy, María, estás aquí para contarnos, digamos, una alerta que las empresas del territorio tienen que tener en cuenta, ¿no? Porque ha habido algunos cambios fiscales en cuanto a, por ejemplo, presentar el IVA, etcétera, ¿no?
Sí.
¿Cuál es el cambio? A ver.
Un cambio muy importante que está por venir a partir del mes de julio es la inclusión en el sistema de información inmediata del IVA para las empresas. Se entenderán incluidas en este sistema las empresas que facturen más de 6 millones de euros y aquellas que estén inscritas en el REDEME. Uh-huh. El REDEME es un sistema de devolución mensual que, independientemente del volumen de facturación de las empresas, si frecuentemente tienen IVA a devolver, en lugar de esperar a final de año para solicitar esta devolución, si estaban incluidas en el sistema mensual, se podía solicitar la devolución mensualmente.
Uh-huh. ¿Son muchas las empresas que están en este sistema? Como dices, aquí hablamos de, por un lado, empresas que facturan más de 6 millones de euros al año, que las hay en la demarcación de Tarragona, no son la mayoría, pero pequeñas y medianas empresas, la mayoría optan por este sistema de devolución mensual.
Sobre todo las que optan por este sistema son aquellas que recurrentemente les sale a devolver la declaración, que son principalmente son empresas del sector de la construcción, reformas y este tipo de cosas, porque como sus facturas a veces se emiten con lo que se llama la inversión del sujeto pasivo, recurrentemente les sale IVA a devolver.
Ajá.
Otras empresas a las que les suele salir IVA a devolver es aquellas que hacen muchas las adquisiciones, las realizan en el interior de España, pero venden al exterior.
Claro, que son muchísimas, ¿no? Que básicamente o venden, no sé si toda, pero la mayor parte de su producción
sí,
fuera, ¿no?
Sí, hay bastantes incluidas en este sistema.
Entonces, ahora mucha gente estará con el oído así diciendo, ¿qué han cambiado? ¿Cómo es esto? ¿No? Yo hago este sistema de devolución mensual y ahora esto va a cambiar. ¿En qué va a cambiar? A partir de julio, dices.
Sí, a partir del 1 de julio. Durante esta semana ya hemos visto que las empresas han ido recibiendo notificaciones, por tanto es muy posible que durante esta semana a lo mejor algunas de ellas ya hayan recibido una primera comunicación por parte de Hacienda, que quizá ha sido la sorpresa que ha llegado, ¿no?
Yeah.
El suministro de información inmediata es un cambio radical en la gestión del IVA, mientras que antes íbamos a los libros registros que se quedaban dentro de la empresa y mientras Hacienda no preguntara nada ni dijera nada, estos libros se quedaban para la empresa y no trascendían más.
Uh-huh.
Bueno, aparte de la presentación en los registros mercantiles, pero de cara a Hacienda es una información que de momento no tenían. Y a partir de ahora, esta información Hacienda la va a pasar a tener en tiempo real.
¡Ay, qué miedo me das!
Sí.
En tiempo real significa que tienes que, por ejemplo, introducirlo en una base de datos que nos va a facilitar Hacienda.
Sí, algo sí. Así. Se tiene que informar sobre las facturas emitidas y las recibidas. Las facturas emitidas, desde la fecha de emisión de factura, habrá un plazo de 4 días para comunicarla a Hacienda, es por eso que digo plazo prácticamente real.
Sí.
Y las facturas recibidas, desde el momento en el que se contabilicen por parte de la empresa, también habrá que comunicarlas en un plazo de 4 días. Sí que es cierto que durante los primeros meses, desde julio hasta diciembre, el plazo en lugar de ser de 4 días será de 8. Pero a efectos prácticos esto prácticamente no va a afectar tampoco. Entonces
vamos.
Hay que ir pensando ya en el plazo de los 4 días que se tendrá a partir del 2018.
Claro, o sea que a partir de estas empresas que, como nos dice María, o bien de facturación de más de 6 millones de euros al año, que evidentemente pues entiendo que tendrán departamentos específicos, ¿no?, que se encarguen de estos temas, pero igual empresas más pequeñas que, como dices, ¿no?, están en este sistema de devolución mensual hasta ahora. Ahora esto tiene que cambiar radicalmente su forma de trabajar,
sí.
¿No? Porque a diario tienes
que registrar las operaciones.
Exacto.
Y no solo esto, también nosotros por lo que conocemos del mundo empresarial, pues muchas empresas, los programas informáticos que tienen, los ERPs, pues muchas veces, según el volumen de facturación que se tenga y los recursos, se intenta adaptar los costes,
claro,
a los recursos que uno tiene. Entonces, muchas veces, pues quizá no están actualizados al 100% de lo que deberían estar, no son programas que tengan mucha capacidad. Y a partir de ahora, esto se va a tener que revisar porque el sistema de comunicación con Hacienda tampoco va a ser, es otro cambio radical. Porque se comunicará directamente el sistema informático que uno tenga, donde contabilice las,
¿sí?,
operaciones, con la página de Hacienda. Esto lo que quiere decir es que mientras que antes, tú cuando tú rellenabas el modelo del IVA, tú te metías dentro de la página de Hacienda, rellenabas los,
sí,
campos y le dabas,
exacto,
a enviar. Ahora en este sistema no. Directamente la información de tu programa informático. Tú tienes que tener algún tipo de opción que sea comunicar estos datos a Hacienda. Y los que tú tienes introducidos en tu programa van a ser los que se van a comunicar a Hacienda. No hay un paso intermedio en el que tú puedas modificar algo.
Ajá. Entonces, tendremos que usar, o tendrán, vaya, las empresas que estén en esta situación, tendrán que usar un programa específico que dirá Hacienda cuál es. ¿O
no,
darán varios a elegir o no?
No, los sistemas informáticos son los que se tienen que adaptar.
O sea, tú te tienes que adaptar a Hacienda, o sea, estupendo.
Sí.
Yo he puesto antes facilitar y Hacienda en la misma frase y veo que he vuelto a caer en el mismo error, ¿no? A mí es la impresión que me da, que tú eres la experta en estas cosas, pero fácil no pinta
no,
que vaya a ser.
Habrá programas que ya pues son muy populares, que se utilizan mucho y estos programas sin duda van a estar adaptados, porque además lo que están participando ahora es muchos partners informáticos en lo que se dice la prueba piloto,
¿sí?,
que es desde enero hasta junio. Hay empresas que se han acogido a este sistema voluntariamente para hacer las pruebas y están colaborando con ellas sus sistemas informáticos. Entonces, estas empresas que ya están participando en la prueba piloto tendrán un recorrido ya de 6 meses de adaptación y, por tanto, no entendemos que no habrá problemas más allá de pues los primeros que haya de funcionamiento, ¿no?
Claro.
Pero luego habrá sistemas más pequeños que tienen menos experiencia que quizá van a tener más problemas en adaptarse.
Claro. Para tener más información sobre esto, María, desde Mestre Economistis, creo que tenéis esta semana, el jueves, ¿no? Habéis organizado una jornada un poco abierta a todo el mundo que quiera para tener más información de lo que va a suponer este cambio, ¿no?
Sí, hemos organizado una jornada en la que va a participar el señor Joaquín Albizu, que es el delegado provincial de Tarragona de la Agencia Tributaria, ajá, doña Marisa Martínez, que es una técnica del Departamento de Gestión de la Agencia Tributaria. Ellos van a hacer un poco una exposición a nivel de Hacienda y a nivel teórico de lo que es, en qué consiste el suministro inmediato de información, qué requisitos hay que cumplir y cómo está la ley hasta ahora. Y después también nos va a acompañar Seres, que es una empresa informática que está participando en estas pruebas piloto del suministro inmediato de información. Y también es muy interesante porque nos explicarán su experiencia con los problemas que se están encontrando ahora y los problemas que se están encontrando sus empresas que, claro, están ya presentando esta información.
Yo creo que es interesante porque además de que darán la información de primera mano, ¿no? En este caso un representante de Hacienda, el máximo, sí, representante de Hacienda en Tarragona y estos expertos en el tema informático, también supongo que la gente que vaya podrá plantear pues preguntas que tenga más a nivel, ¿no?, individual,
sí,
de
además,
practicidad.
Además, es muy interesante la presencia también de la Agencia Tributaria porque ellos están haciendo, yo ya he participado en algunas que hacían a nivel privado para economistas y asesores fiscales,
sí,
y lo que están intentando es recoger pues un poco las inquietudes de la gente, las cuestiones que más se están planteando, la problemática de cada empresa y un poco para, si son cuestiones que se repiten mucho, pues trasladarlas a los departamentos de gestión, incorporarlas un poco en lo que será la legislación final de este suministro inmediato de información.
Uh-huh.
Entonces, pues si alguien quiere aprovechar para preguntar alguna cuestión o plantear algún problema de este tema, es un buen momento para plantearlo a la Agencia Tributaria.
Claro. Pues esto será el jueves en el Hotel USA Imperial Tárraco. ¿Horario, María?
Pues será a partir de las 9:30 acreditaciones y está prevista el inicio de las sesiones a las 10.
Vale. Y si alguien que nos está escuchando quiere participar, tiene que apuntarse previamente. ¿Cómo funciona?
Sí, puede enviar un mail a info@mestre-medioeconomistes.com. O si tiene algún problema para apuntarse por vía correo electrónico, en nuestra página web podrá encontrar información también sobre la jornada y un enlace para apuntarse.
Vale, y si no, pues mira, ya llamamos a Mestre Economistes y preguntamos, seguro que nos explicáis,
sí,
todo muy bien. El jueves lo podrán explicar de manera más concreta, ¿no?, con casos, con ejemplos concretos. Tú que ya sabes un poco de cómo va a funcionar este sistema de información inmediata, ¿crees que al principio seguro que será un lío, así hablando en llano, ¿eh? Pero ¿crees que a medio o largo plazo será mejor para estas empresas que, por ejemplo, hasta ahora estaban en el sistema de devolución mensual?
No creo
no será
que sea mejor porque...
No, me gusta la sinceridad, María.
Lo que ahora se va a cargar es a las empresas con una tarea administrativa extra,
claro,
que muchas veces si el personal de la empresa ya iba justo con el trabajo que tenía que asumir, pues es una carga más. Entonces, bueno, es una obligación más que se tendrá que cumplir y pues lo mejor que se pueda.
¿Cuál es el motivo que ha dado la Agencia Tributaria para hacer este cambio?
Bueno, la Agencia Tributaria en todas sus comunicaciones plantea varias cuestiones como beneficios del suministro de información inmediata. Los beneficios son que las empresas que estén acogidas a este suministro inmediato de información podrán contrastar sus libros registros con las otras empresas que sean sus clientes o sus proveedores respectivamente, siempre que los otros también estén acogidos al suministro inmediato de información, y entonces podrán contrastar si hay diferencias o no. Esta es una ventaja. Y otra ventaja es que se simplifican algunas obligaciones, que las que estaban acogidas al REDEME tenían que presentar el modelo 340, que era una información sobre las facturas, con régimen mensual. Mensualmente tenían que presentar este modelo, esto ya no lo tendrán que presentar, y no se tendrá que presentar el modelo 390, que es el resumen anual del IVA.
Uh-huh.
Y otro beneficio, que quizá es el único que para mí...
Que tú ves beneficio.
Sí, veo algo de beneficio, es que se amplía el plazo de presentación del modelo 303 del IVA de los 20 primeros días naturales del mes siguiente a los 30 días. Por lo tanto, habrá 10 días más que dan, que en el caso que te salga el IVA a ingresar, pues podrás ingresarlo 10 días más tarde.
Ya. Bueno. Beneficios justitos, ¿eh? Me parece a mí, yo sin saber mucho, pero bueno, que nos lo cuente también si quieren algún empresario, empresaria que esté en esta situación, nos lo pueden contar a través de Twitter, @copetarragona, o nos pueden llamar 977-32-60-50. Tienen toda la información en esta jornada del jueves en el Hotel USA Imperial Tárrago. María, muchísimas gracias. Esto será a partir de julio. Para los autónomos, por ejemplo, de más facilitos, ¿también se avecinan cambios o qué?
En principio está previsto que esto se traslade al total de los sujetos obligados a presentar el IVA. Entonces, de cara a un futuro, no hay que perder de vista, o sea, que todo el mundo, aunque no se encuentren en la situación que actualmente se incluyan en el suministro inmediato de información, cuidado, porque en un futuro estarán incluidos.
Tendrás que volver, me parece a mí, María. Y yo aprovecho, ya que tengo aquí a María, si por ejemplo hay alguien que tenga dudas, ¿no? Que a veces con el tema de los autónomos siempre, ¿no? Hay temas que se nos hacen un poco bola, a los que tienen que hacer este IVA trimestral y las facturas. Si tienen dudas, que nos las hagan llegar y te invito otro día y vienes aquí a resolvernos dudas.
Yo estaré encantada.
María, un placer, gracias.
Igualmente.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals, per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Per gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Migdia.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @copetarragona.
Passen 35 minuts de la una, entrem a la recta final del programa i jo deixo els comandaments de la nau a la Ruth Guerrero, perquè ella és l'encarregada de posar avui la bona música.
Una veu prodigiosa, impressionant, la veu que arriba per quedar-s'hi o la nova perla de la música catalana són alguns dels qualificatius que s'han dit i publicat sobre una jove que destaca per una veu única, un talent infinit i la màgia del sol. Arriba des de Manlleu, ella és Paula Valls. He dit que arriba des de Manlleu, sí, no és del tot cert, va néixer allà, però és que no s'atura, es troba en plena presentació del seu treball, Black and White, i és que la tindrem aquí el proper dissabte, dins del Black Music Fest, al Teatre Bartrina de Reus. I estem encantats perquè la tenim ja a estudi. Bon dia, Paula.
Bon dia.
Bon dia, com estàs? Quina veu?
Bueno, sí, bé, jo estic bé, però sí... Sí,
et ruboritzes, no? Com que quan et diuen aquestes paraules, però tot ho fas tu.
Sí, bueno, no, tot no, eh? Jo sempre parlo de banda.
Sí, de la banda.
Evidentment, els temes i tal, bé, la veu és meva, no? Però sempre parlo de banda, no sé. Però sí.
Jo no sé si és amor a primera vista, això d'escoltar una veu i no parar d'escoltar-la. A mi m'ha passat... No sé, això ja traspassa les barreres, però és que amb tu passa. Estàs fent una gira, has presentat fa uns mesets el teu nou treball, que són tantes coses el que estàs fent en un any, el que has arribat a conquerir, i a tots nosaltres.
Sí, bueno, jo estic molt contenta perquè és això. O sigui, la primera vegada que presentes alguna cosa no esperes aquesta rebuda. I és això, bueno, fa un any, és que fa un any tot just havíem començat els assajos amb la banda. Per tant, és molt de bojos també el que ha passat, no? No sé, és bastant brutal.
Sí, sí, s'ha de dir que la Paula només té 17 anys, però si hi ha alguna cosa que m'ha impressionat és la teva maduresa al cantar.
Sí, m'ho han dit, això. Sí, la veritat, home, jo crec que... O sigui, és un dels millors adjectius que et poden posar, no? Perquè és això, que t'agradi o no la veu ja és una cosa, però maduresa la veu és com... Bueno, si ara la tinc així, es tracta d'anar-la treballant, no? I d'anar avançant. Per tant, com avançaré? Això també és guai que et diguin això, no sé.
Sí, sí, diuen molt, no?, d'aquesta veu negra, no?, de la veu de les grans solistes, no?, afroamericanes, no?, que del soul. I tu com et veus, no?, et comparen i et posen aquesta alçada.
I és que és això, comparar tampoc m'agrada, que evidentment és una cosa que fem molt, no?, però més que intentar buscar un tipus de veu, no sé, penso que hem d'anar a buscar una personalitat i bueno, evidentment és més fàcil potser comparar la meva veu amb una veu més negra, però és això, jo tampoc ho he dit mai, que tingui una veu més negra. No sé, jo crec que potser la meva veu té un tipus de personalitat que sí que ho és, però és això. Tampoc sabria com definir-la, no ho sé.
Com defineixes Black and White?
Doncs... contrastos, bàsicament, però contrastos que són necessaris, perquè és això, en el CD i en la banda hi ha molts contrastos. Per exemple, l'edat dels músics i la meva és totalment contrastada, ells són molt grans, no? Bueno, molt grans, ara se'm queixaran, però són músics que ja porten molts anys dintre de la indústria i tal, i jo sóc més jove. Després també la música que estem fent, cap tema és igual, després també és un tipus de contrast que segueix una mateixa línia, però a la vegada són temes que és això, no tenen res a veure. I també és això una mica el que buscàvem.
S'ha de destacar que aquest disc has composat tu les lletres, la música també, amb els arranjaments del Guillem Soler. Com et surten aquestes cançons, aquesta lletra? D'on et ve la inspiració?
Bueno, això del CD, hi ha un tema que és d'en Guillem, sempre, bueno, ho dic, el Let's Funk. I després és això, en Guillem, bueno, he tingut molta sort perquè m'ha ajudat una mica com a produir aquests temes que jo havia composat. I és això, sempre defenso que cada tema és un moment i una necessitat en aquell moment d'expressar una cosa, no? La música per mi... O sigui, jo no he anat a composar uns temes per fer un disc, sinó que he anat a composar uns temes perquè jo ho necessitava. Després, a partir d'aquí, ha anat passant tot i els hem gravat i hem fet el disc. I després potser també que jo els hagi composat així fa que siguin més reals, no? Que sigui una música més sincera, perquè no he anat a buscar res. Les coses han anat passant. Després és això, no anar a buscar res i que surtin d'una cosa sincera, d'una cosa que creus que has de dir perquè t'està bé o no. Però ha de ser sincer.
És aquesta la cançó que em deies del Guillem, que sí?
Sí, la música és seva i la lletra és meva, o sigui, és més.
És una bona combinació.
Sí.
Ara m'agradaria que em parlessis de tu, de quan comença Paula Valls a cantar, perquè aquesta història és com que està poc descoberta. Coneixem la màgia que estàs tenint ara, no? El teu present, no? El present de la banda, també, com a tu et agrada parlar, però de com comences, perquè ets molt joveneta, però tot té un inici.
És que és això, a vegades també el que em trobo és que em diuen, hòstia, és que ets molt jove per estar fent el que estàs fent, no? I a vegades també em miro una mica el passat, i jo també havia fet molts bolos a piano i veu, a concerts allò amb amigues, amb grups a l'escola de música, vull dir que d'alguna manera també hi ha un rerefons, no? I és això, iniciar-me en el món de la música, jo crec que és un món que sempre hi he set, perquè a casa, bueno, els meus pares també m'han ensenyat molt això. El meu pare és una figura molt clau i ell sempre m'ha ensenyat molt a valorar la música, i a casa, gràcies a ell, que també havia estat músic i havia tocat, sempre s'ha escoltat molta música. Qui m'inicia el món de la música és ell, i després qui inicia tot el procés del CD i contactar amb els músics, i, bueno, bàsicament les ganes de... hem de gravar aquests temes, això va ser en Guillem, que és el pianista de la banda. O sigui, el tema del CD, i que ara mateix estiguem parlant d'aquest CD, és culpa seva.
Sí. Culpem-lo, ja està bé. Guillem, culpable des d'aquí.
Sí.
It's trying to find me a way for the liberty each day until there so long.
Reu, reu. Jo he buscat, potser no és de la millor qualitat, això que he posat, aquest àudio, però igualment això fa un any.
No, un any que fa més.
O més encara,
sí,
fins i tot.
És que, sí, ara estava pensant i d'això fa bastant, la veritat. I sí, va ser un concert que, a més, el que toca el piano és el meu pare. I vam, bueno, em vaig atrevir a fer el Mercedes-Benz, que és un tema que encara faig, perquè realment Janis Joplin m'agrada molt. I, hosti, va sobtar molt aquest directe perquè vaig començar jo sola amb una pandereta davant de tot el públic. Sí, va ser bastant bo. I després, no sé de quin any és, però fa bastant.
No, em posa aquí 2013, m'he equivocat jo, eh?
Ah, bueno.
2013, llavors.
I estem al 2017.
Imagina't. Sí.
Uau.
Déu-n'hi-do, com passa el temps? Què et diuen els teus pares?
Els meus pares estan molt contents. Sí, a vegades també es preocupen, com a pares, evidentment, però són, bueno, jo penso que és molt clau, no? Estar bé a casa i que t'apoyin i tal, i ho estan fent molt bé.
Sí, jo suposo que tothom deu estar content amb la teva trajectòria, ara curta trajectòria, però que és molt gran, és molt intensa, de fet, en molt poc temps, i hauríem també, no, de descobrir aquesta Paula Valls, però la Paula Valls d'ara, no, la que també ja tothom coneix, jo crec, que a Catalunya no hi ha qui s'escapi, perquè quan entres a internet i busques Paula Valls, hi ha tota informació de tu. No sé si tota, perquè també deixarem respecte a la intimitat, però hi ha moltes coses de tu.
Sí, i de moment bones, per tant, això també és un gran què.
Això ho fas tu, dona, això ho fas tu.
I vam fascinar tothom, ens van educar per guanyar. Mai vaig pensar en el fracàs. He perdut tots els combats i m'han abandonat fins als meus somnis, tot i canviar de cara i nom. Un cop per ja ningú et vol.
No et rendeixis, saps que tens amb mi.
Creu-me que així no em rendiré mai amb aquesta cançó, eh? Creu-me, eh?
Que guai.
Sí, me la posaré sempre quan estigui així que no cregui en mi, jo tiraré per aquesta cançó. Aquesta cançó porta una etapa molt bonica, que és segurament a l'inici d'això, del que avui estem escoltant, del que avui sabem de tu. Explica'ns una mica, perquè cantes amb el Ramon Miravet.
Sí.
Que el vam tenir aquí, de fet, també, i el tindrem segurament perquè ha de venir també per Tarragona. I bé, això és a la Marató a finals del desembre, va ser, i vau cantar plegats aquest tema.
Tot una experiència, la veritat. I una experiència molt maca, que bueno, estic molt contenta d'emportar-me, diguéssim, amb mi, no? I la veritat és que no esperava això. O sigui... quan el dia que em van trucar, que vaig rebre la trucada i em van dir aquest any t'han triat i estaràs a la Marató, ja vaig al·lucinar. I quan em van dir i estaràs a la Marató amb en Ramon Miravet fent el tema de l'anunci, de l'espot de la Marató, ja és que no m'ho podia creure.
Quin parell, eh?
Clar,
que sou.
És que més això, jo li vaig dir a en Ramon, jo el vaig anar a veure al Cruïlla. Saps què vull dir?
Sí.
Que el vas a veure com a... bueno, que ets la persona que el segueixes, no?, i que estàs a baix de l'escenari, i ostres, que sóc fan de la teva música, no?, i un dia que et truquin i et diguin, no, és que cantaràs amb ell, encara és com, què? Sí, la veritat, molt guai, m'agrada molt. I ell és, bueno, ell és genial. No sé si el coneixeu, ja el veureu, perquè em cau molt bé.
De veu, el conec. Ara el convidaré a venir a estudi, perquè a més, ell és macot.
Sí,
dir,
bueno, també. Treballar amb ell va ser genial, eh? La veritat és que vam treballar molt bé i crec que hi va haver com una connexió que sí. És molt necessària a l'hora de fer música. Uh-huh. Per tant, jo, genial.
Us vau retrobar també a RAC1, l'especial del Palau de la Música, sí. També amb altres artistes. Sí. De nivell català que estan a l'èxit ara mateix, Judit Nederman o molts altres, que vau estar plegats, una altra de les tantes experiències que estàs agafant.
Sí, sí, i també bueno, vam coincidir en algun concert a Girona, Fires de Sant Narcís i tal. O sigui, jo penso que és molt maco mantenir aquesta mena de contacte, no? I la veritat és això, que amb en Ramon hi vaig treballar molt bé, em va agradar molt conèixer artistes que no coneixia el dia de... Bueno, és Nadal al món, a RAC1. I, bueno, són experiències d'aquestes que et vas emportant i que també són com un regal, no?, en aquesta mena de carrera musical que està com començant. Per tant, és molt xulo tenir aquestes experiències, això, el primer any que presentes alguna cosa.
Hem de parlar d'aquest trajecte que estàs fent, perquè és un camí que ja estàs seguint i del qual pues, estàs ja caminant. I és que estaves, res, aquest cap de setmana teníem a l'Auditori Josep Carreras de Vilaseca.
Sí.
Després estaves als Fornells també, el mateix cap de setmana, però és que no pares i et tindrem ja dissabte.
Sí.
Presenta'ns una mica què tindrem de tu al Teatre Bartrina.
Doncs, la veritat, bueno, dissabte estem dintre del Black Music Festival i és un festival que em fa molta il·lusió tornar perquè també una mica el projecte aquest va començar l'any passat aquí. O sigui, el primer lloc, primer concert que vam fer dient, anunciant que trauríem un CD, que estàvem preparant coses amb una banda, va ser dintre del Black Music Festival. Per tant, que confiessin d'aquesta manera en nosaltres ja l'any passat sense tenir res publicat. I que aquest any confien en nosaltres per tornar i en banda, a més amb dos concerts, que és el de Fornells i el de Reus, doncs encara ens fa molta il·lusió i són concerts que ens anem a passar bé i, per tant, que esperem que la gent els disfruti i els gaudeixi molt amb nosaltres.
Què és el Black Music Festival?
Sí.
Explica'ns una miqueta.
Home, doncs és un festival que, bueno, tria bastant... No música negra, perquè és això... no sé ben bé què és... Bueno, és que no m'agrada etiquetar les coses, ja ho has vist. Però és, bueno, sí que trien artistes que potser ven... Bueno, és que no sabria com definir-ho.
Bé, jo sí, jo et puc dir una que ha estat i no
Gloria.
Fa gaire... Gloria Gaynor, oh, yeah. Per favor,
sí.
Com pot ser? Mira, fixa't, eh?
Sí.
Ja t'ho pots creure, eh? T'ho pots creure, clar, aquest nivell, aquestes alçades...
Sí.
S'ha de dir que el festival, ara mateix, al març, és quan més actuacions està tenint.
Sí.
Molta gent està passant, molts grans artistes. Mm. Gloria Gaynor és potser el nom més cridaner, però hi ha molts altres passaran i estan passant. Bé, jo el que m'agradaria és saber, a banda del que faràs a partir de les 9 d'aquest dissabte, del que faran tots els nostres oients... que segur ja estan mirant a veure on es poden aconseguir les entrades, que sí, que estan a la venda, les poden aconseguir. I si no, també el que deuen estar fent és buscar com poden aconseguir el teu CD. Com ho poden fer?
Com ho fem, això? Doncs no ho sé. Partim a xarxes, ho fem. Sortegem un CD, partim
Vinga,
a xarxes.
Per què no?
Sí, doncs sortegem un CD, partim a xarxes. Doncs fem una cosa. Pengem una fotografia i el sortegem amb la gent que comenti.
Sí, em sembla molt bé.
Vale?
Vinga.
Doncs que facin un comentari amb qui anirien al concert i sortegem el CD.
Ja està. Sí, molt
no
fàcil.
Sé.
No, això molt em ve bé per fer-te una pregunta. Aquesta secció es diu A Cau d'Orella. Ara que em dius, i amb qui anireu al concert? Mira, et faig una proposta. De les teves cançons, o no de les teves cançons, em deies que el Ramon Mirabet l'admiraves, potser, i deu haver molts altres artistes que admires. Aquí i el què li cantaries a Cau d'Orella?
Aquí i a què? A veure, torna'm a fer la pregunta.
A quina persona i quin tema li cantaries a Cau d'Orella?
Oh, això és molt difícil, hi ha molts temes. Doncs, no sé, jo crec que el meu pare, sí, i crec que al meu pare li cantaria, no ho sé, no sé què li cantaria, És que hi ha molts temes.
Aquí està la dificultat, Paula.
Doncs mira, el tema que avui tenia enganxat, que és, em sembla que es diu Fly Me to the Moon, i és un tema de jazz clàssic, i mira, li cantaria perquè també el coneix i cantaria amb mi. Per tant, sí, faríem com una mini performance, ja me'l conec. Doncs sí, cantaria aquest. Maybe I'm caught up something that doesn't happen. It's like a horror movie that you don't know the end. You wanna know it all, although you close your eyes. And I don't know where I go when I just wanna go.
És una delícia. Ah, no puc, no puc. Són d'aquelles coses que et traspassen, els sentiments que t'ho traspassen tot. Què puc dir, Paula? Què puc dir?
És que a mi m'agrada molt escoltar el tema, no sé.
I a nosaltres ens agrada, a nosaltres també. Aquest Black and White t'ha recomportat moltes coses i una d'aquestes coses, bueno, bé, dues, són dos premis als que esteu nominats. Premis en The Rock i també premi, a veure si no ho dic malament, de la música independent.
Sí. Tot un lujo. Sí, perquè és això, és el que parlàvem abans. Jo no esperava tenir aquesta rebuda el primer any que presentes alguna cosa i la rebuda està sent molt bona, per tant, és un regal.
Esperem, perquè ara s'han fet ja les votacions, però es desvetllarà dintre de molt poquet, tant l'un com l'altre,
Sí. Els premis en The Rock no van passar a la final, però és això, estar nominats ja és... Hosti, que pensin en tu, saps? No sé, hi ha molta gent que està fent música, molta gent que està fent coses molt bones i d'alguna manera ser nominats ja és un regal.
Digues que sí, ja ets tu un regal per nosaltres, que no et comparen mai, que siguis tu mateixa sempre. Volem enviar des d'aquí també una salutació als teus músics, diem. Va, sí. Hem parlat del Guillem Soler, però també tenim el Quim Abramo, el Franco Molinari, el Joan Carles Aguerri, crec que no em deixo cap.
No, som cinc.
No em deixo cap, però els volem també. Tenen aquí el seu espai, amb nosaltres. Bé, el que de fer és anar al teu concert, el tenim aquí dissabte.
Sí,
o sigui, dissabte al Teatre Bartrina, a les 9 del vespre, tenim una cita amb la Paula. I també tindran moltes altres cites amb tu en altres concerts, perquè, com jo deia, no t'atures i estaràs el cap de setmana següent a Olot.
Sí, al Festival El Mini. I el divendres abans del concert de Reus també estarem a Barcelona, a la sala Nota 79, per tant, bueno, si algú ens vol seguir, ja ho sap.
Ha sigut un plaer, Paula, un gran plaer, tant de bo que ens retrobem i que continuïs d'aquesta manera.
Moltes gràcies.
Tot un luxe, la veritat, tenir aquí a la Paula Valls. Moltes gràcies a la Paula, a la Ruth. Amb això nosaltres posem el punt i final. El recordo que el programa el podran recuperar d'aquí una estoneta al web de COPE, també a través del nostre compte de Twitter, @COPETarragona, ja tindran el podcast. Importantíssim, si volen endur-se aquest CD signat per la Paula Valls, doncs han d'entrar al nostre compte de Twitter, seguir-nos i comentar, explicar-nos amb qui voldrien escoltar la música de la Paula o anar a veure-la a Reus, al teatre o on vagin, perquè tenen moltíssimes més oportunitats de veure la Paula Valls, per sort. Nosaltres ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Que acabin de passar bon dimarts i fins demà puntualment a les 12:20.
Estàs informat.